Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. És mig quart d'una. Us saludem des de Ràdio Valira. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, sí, senyores i sí, senyors. Benvinguts. Sí. Benvinguts, com sempre, al Passeu sense trucar. Avui, com cada dia, en directe des de Ràdio Valira, cadena pirinaica.
El Dick Van Dyke.
Sí.
99 anyets.
Sí.
A veure si aprenem tot. Tots i totes d'aquestes rutines que fa aquest senyor.
Sí.
Va 3 cops a la setmana al gimnàs.
Molt bé.
Després neda a la piscina.
Molt bé.
I se'n va fer una migdiada.
Estupendo. I ja està.
Què et sembla?
No, bé, bé, bé. Està bé, està bé. Però després de la migdiada farà alguna cosa més, no? M'imagino.
Home.
Sí, no?
Suposo que sí, no?
No sé.
Clar.
Pregunto, simplement.
Ballar, que també el vam veure ballar no fa pas tant, eh?
Sí, sí, li agrada ballar, li agrada ballar, li agrada ballar. Igual també és un aficionat a veure Gran Hermano... Bueno, no, perquè el Dick Van Dyke està als Estats Units i el Gran Hermano aquest és el Gran Hermano britànic. És que m'hi han portat una sorpresa perquè, com diu aquí a La Vanguardia, la penúltima vida de Mickey Rourke. El gran Mickey Rourke,
oi, calla,
de 9 setmanes
no,
i mèdia.
Que no sembla ell.
Bueno, la veritat és que... Bueno, aquest tio ja saben que doncs, es va dedicar o va canviar el cinema per la boxa i després doncs, el que va resultar és que es va fer diverses històries a la cara i ha quedat absolutament desfigurat. No sembla ell, no? I ara la penúltima vida d'aquest de Mickey Rourke és bueno, reivindicar-se com a concursant del Gran Hermano britànic.
Que fort.
Sí, sí, ve aquí una fotografia i la veritat és que sí, sí, perquè t'ho diuen, no? Però si te l'ensenyen i no et diuen res i preguntes o et pregunten qui és aquest senyor, doncs aquest senyor és Mickey Rourke.
Que no sembla ell, no?
No, però per a nada. Per res. Bé, una altra cosa és... Em sembla que ja ho havíem comentat, Candela, que Rafa Nadal i Meri Perelló...
Sí, home, i tant.
Seran pares per segona vegada.
Sí, sí.
Ells ja en tenen un, que és el Rafa, el primogènit, no?, que va néixer el 8 d'octubre del 22, i la Meri Perelló, que està embarassada de 5 mesos, i doncs es preveu que el nadó arribi el proper estiu.
Sí.
Juliol, agost, por ahí.
O nadona.
O nadona. Nadona. Bé, després ja sabeu que tenim a la reialesa britànica celebrant el seu aniversari de noces i a banda de visita...
Les bodes de porcellana.
Les bodes de lladró. Era maco, les figures aquelles. No sé si encara...
Van tenir un temps,
home,
no?
Home, sí, van tenir
uns
temps.
Anys. Per...
Era raro no anar a una casa i no veure, almenys...
Clar, algú... ara ja es veu desfassat,
ara
això.
Es veu una mica desfassat, sí, sí que és veritat. Bueno, doncs, amb aquesta visita que estan fent la d'allò, la Camila i el Camilo...
No, Charles.
El Charles, Charles III. Doncs van anar a veure el Papa Francesc.
Ah.
Sí, sí, sí. Van anar a veure el Papa Francesc, doncs una mica doncs, a veure com estava i perquè bueno, forma part una mica de,
sí, clar,
de lo que s'ha de fer. Doncs si vas a Itàlia és anar a veure el Papa
Francesc. És el rei de l'Església.
Exacte, o anar a menjar-te una pizza, o anar allà a la plaça d'Espanya, o, bueno, en fi...
A Fontana de Trevi.
A la Fontana, això,
això. Sí, va, típic.
Doncs, no? Doncs res, es veu que va ser una, bueno, doncs una visita molt, molt agradable i
clar,
tal, i el Papa, doncs, els hi va manifestar...
Ja vas tirar les orelles?
No, en absolut. I mira que ella els té les suficientment grans com per fer allò que et doni gust estirar-li les orelles. No, el Papa els hi va desitjar doncs, llarga vida en el seu matrimoni, que són 20 anyets, i per altra banda també doncs, una ràpida i pronta recuperació del Charles, que ja saps doncs, que també està passant el seu amb la malaltia.
Home,
que té,
sí,
no?
Sí, sí.
El Charles també li va dir, Papa, doncs, tu no estàs perdonat, tampoc, grans. Estàs tan bé com estàs. Diu, sí, sí, pobre fill meu, estic com estic. Bueno, pues res. I després també tenim una altra qüestió, i és que l'Ernesto de Hanover, que és l'exmarit de la Carolina.
Aquest senyor que té un mal geni.
Mal geni, i a més un tio doncs, molt aficionat a fotre-s'ho tot, absolutament tot, fins a l'aigua de dels floreros, quan convenia, vaja. Doncs està ingressat des del passat dijous.
Ah, carai.
Sí, es troba ingressat en un hospital de Madrid des del 3 d'abril. Encara és marit de la Carolina de Mònaco i ha rebut doncs, visites. Ara té una nòvia, la Clàudia, i també del seu fill, el Christian de Hannover, i la seva jove, que es diu Alessandra de Osma, però està en aquests moments ingressat en una clínica de Madrid. I després també el rei Joan Carles, que bueno, ja comentàvem també crec ahir, que està preparant una nova demanda contra la Corina i no és l'última.
No.
Ara d'aquí un moment també...
Ja us ho explicarem.
Us ho explicarem,
ja.
Perquè sí, hi ha una altra demanda en marxa.
Vull dir, acabarà... És un no parar, això.
És un no parar, No parar, el que de moment el Joan Carles, el mèrit, vaja, està fent, no? Bueno, avui és dijous, dia 10 d'abril. Tenim que... ens queden 265 dies per acabar l'any i fem el programa 2741. Avui hem escollit una frase, la frase cèlebre del dia, de Theodore Roosevelt. Aquest va ser president del United States of America. Per cert, parlant del United States, el Trump ha anat a la sirena i ha congelat els arancels durant 90 dies. I aleshores, a qui no els hi ha congelat són els xinos. Els xinos que els té entre cella i cella, i aleshores, doncs, en principi, la guerra aquesta comercial contra la Xina la continua. Pel que fa a la resta, doncs, com deia, frena aquests arancels 90 dies, que aleshores, com van les coses, si entren o no en vigor. Bueno, i després també una cosa que també no ho hem dit, felicitar el Barça. Que el Barça hi va jugar un partidàs.
Sí, va ser bon partit.
Bon partit. Sobretot la segona part.
S'ho va mereixer.
Sí.
Els àrbits es van portar bé.
Sí, bueno, no va tenir tampoc cap...
No, com que no era espanyol, no?
No, cap incidència. La veritat és que cap.
Com que no era espanyol.
Re, va fotre dos gols al Lewandowski.
Lewandowski.
Com diuen
els companys d'Onda Cero,
Lewandowski. Lewandowski, exacte. Va fer dos gols, sempre està allà. Mira, no, cap dubte que és un tio... Bueno, i també ajudant molt a la defensa, amb un avall, amb un avall. I té 37 anys, el Lewandowski, no estem parlant d'un nen, eh? Després el Rafinha i el Cubarsí, mano a mano, i el Lamine Yamal. 4-0.
Mira.
I molt bé. Vull dir, partit de tornada el dimarts, allà a Dortmund, i jo crec que, vaja, la cosa està...
No es pot dir mai, això.
Home.
No es pot dir mai.
Home, amb 4-0...
Escolta,
amb 4-0...
No.
Home.
No.
Està.
Aquella vegada el Bayern de Múnich, quants...
8
gols al Barça li va fer.
Sí, però allò va ser horrible.
Allò va ser horrible. Escolta, fa un moment que parlaves de la sirena.
Sí, la sirena. Sí, ha anat al tram allà.
No, però és que... Mira, justament he trobat una notícia que fa referència a qui és l'amo de la sirena. Es diu José Elías, és multimilionari.
Sí.
Sí. Aquest senyor diu que li quedaven 3.000 euros al compte.
Ja veus.
I va decidir invertir.
Bueno,
3.000 euros.
Bueno, sí.
I ha acabat tenint una fortuna estimada de... que passa dels 2.000 milions d'euros.
Doncs escolta, que ben invertits els 3.000 euros, eh?
Ja veus? Veus escolta, quines coses que té la vida?
Ja parlaré amb l'Elias, a veure si puc fer alguna inversió de 3.000 euros. Això encara arribem, poc, però arribem.
Nascut en un barri molt humil, pare d'electricista, i va cursar estudis d'enginyeria i es va especialitzar en electricitat.
Ja.
És que es va arruïnar. Que
sí,
fort,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Bueno, però hi ha hagut molta gent d'aquesta que, evidentment, doncs...
Sí, 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 sí.
De família humil, de pocs diners... Bueno, mira, els amos de Cirsa, sense anar més lluny, dels amos de Cirsa, sinó els dos, ara no et sabria dir si eren els dos, perquè eren dos germans, però un d'ells... Cambrer a Terrassa.
Sí, bueno, i què?
Bar.
Escolta, mira.
Sí, 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 sí.
De Badalona, aquest xicot.
Aquest de Badalona.
És de Badalona.
Que bonito és Badalona.
Sí, anem llorno en verano.
I a la sombra i el solano.
Bueno, doncs el senyor Roosevelt va dir, sí. Diu, és dur caure, però és pitjor no haver intentat mai aixecar-te.
Exacte.
És a dir, caus i t'has d'aixecar, però de vegades ja et fa mal tot, no?
Sí.
De caure i d'aixecar-te.
Sí, sí, sí. Caure. És veritat.
Però ja ho veieu que...
És veritat.
Amb perseverància.
I tant.
Estava llegint també que aquest senyor de les sirenes veu que cria els seus fills, no allò, escolta, que tot els hi ve donat, no?
Sí, no, que tot el campus oregan, eh?
Això, veu que... No sé, els cria sabent el que val la pela, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
I que tot s'aconsegueix amb esforç.
Clar que sí, clar que sí.
I es veu
que, molt bé.
Que té una... A casa seva es havia de pintar, doncs... Una zona,
sí.
I va pagar als seus fills 4 euros per hora perquè pintessin.
Perquè pintessin.
Mm. Bueno. No està malament, eh?
No. Que sàpiguen apreciar el valor del diner.
El que vale un peine, no?
Ah, exacte, no això. Com altres que es dediquen
això,
a la Dolce Vita.
Sí, que també els hi va bé, de
vegades. Home, i tant, n'hi ha que, escolta, els hi va
sí,
la conya.
Sí, sí, sí.
Bueno, avui el sol ha sortit a les 7:22
minuts.
S'ha sortit, sí, sí. Se n'anirà a les 8 del vespre, 30 minutets. Tenim 13 hores, 8 minuts de llum diurna. El punt més alt, 1 de la tarda, 56 minuts. La lluna creixent, està ja pràcticament com aquell que diu pràcticament il·luminada, està un 92%, el cap de setmana ja estarà plena del tot. I la temperatura d'avui teníem una mínima, o hem tingut una mínima de 5 graus, parlem de la capital, i una màxima s'espera de 17 graus. I atenció perquè a la tarda podria nevar a la cota 2.500, caure una miqueta de neu. La dita d'avui, també del mes d'abril, clar.
Abril, abrilet, a mitjorn calor. I el vesper fred, sí. O fresqueta.
O fresqueta. Sí, aleshores seria abril, abrileta. No? Al migdia, no sé què és dir.
No vull dir que fred, fred no en fa, fa
abril,
fresqueta.
Abril, abrileta, a mitjorn i calor, i la nit, fresqueta. Sí, sí, quedaria millor. Bé, avui a Sant Terenci, Moix. No. Que el cel sigui. Bueno, no sé si el Terenci està al cel. No. Coneixent-lo, no. Crec que estarà a l'infern, que és més divertit. Segur, segur.
També és Sant Ezequiel, que va ser profeta, i Sant Dimes, que era el bon lladre.
Sí.
Que recordeu que ara ho veureu aviat amb algun pèplum, no?
Sí. Home.
Que van crucificar a Jesús, i al costat hi havia el bon lladre.
I el dolent.
El mal lladre.
El bo i el dolent, sí.
El van fer sant, el bo.
Vale.
El Dimes.
Molt bé. Felicitats a tots, a totes, que passeu un bon dia, com sempre. Bé, avui celebrem que és el Dia Internacional de la Homeopatia.
Sí, sí, un mètode que molta gent els hi encanta, més rexifla, com diuen, i d'altres que diuen que no està provat.
Va, sí.
Mira. De vegades la fe, no?
Va haver una època que estava la cosa com molt...
No
va
n'hi ha, però...
Bueno, ja, però va haver un moment que fa uns anys enrere, no?, que això de l'homeopatia, tothom estava en productes
d'aquestes...
Pastilletes, històries...
No hi he provat mai.
No, jo tampoc. Bé, i avui també és el Dia Mundial de la Síndrome de West.
Una patologia que es caracteritza... M'ha sortit en valencià,
En patologia.
Patologia.
Patologia, sí.
Caracteritzada per una encefalopatia epilèptica. Atenció, que afecta nens i nenes menors d'un any d'edat.
Sí.
Es deu al nom d'un metge britànic, William James West, que va diagnosticar aquesta malaltia al seu fill, l'any 1841.
Que Déu-n'hi-do, Doncs sí. Bé, avui també 10 d'abril... Sí. 10 d'abril, però del 1912. Per què posem aquesta música? Doncs perquè el transatlàntic Titanic va sortir del port de Southampton, del Regne Unit amb destí a Nova York, als Estats Units. Un viatge,
sí, doncs, que
no,
ser...
que no va arribar mai al seu final, no? Que era Nova York, en aquest cas.
Exacte.
Sí. Pues, d'això ja, fixa't, 10 d'abril del 1912. Mm. Que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. I després ens ha fet molta gràcia... Sí, ens n'anirem cap a Hawaii, que tampoc s'està malament.
Oh, faria...
No.
Frigap lleig, eh?
Sí. I parlarem de que un 10 d'abril, però atenció, de l'any 1825, doncs es va obrir al públic el primer hotel que hi va haver a Hawaii. Només n'hi havia un, i era concretament el Moana Surfrider. Mm. Sí, aquest va ser el primer hotel que es va construir a Hawaii. Un hotel que estava situat a 30 minuts en cotxe de l'aeroport internacional de Honolulu. Que no sé jo si encara existeix.
Sí, ho estic mirant.
Ah.
Ara, sí.
He tingut temps de saber si encara existia aquest hotel.
Es diu Moana Surfrider A Westin Resort and Spa Waikiki Beach.
Carai, que llarg que és.
Sí, és una passada,
però,
eh?
Però...
Pues està molt bé, està molt bé. Sí.
Home, clar.
I mira, vull dir, si voleu anar al juliol, doncs per... a partir de 470 euros.
Carai!
És barat, això.
És barat.
Esclar, el viatge ja...
El viatge és car.
Clar,
el viatge és car. El viatge és car.
És el que té.
El viatge és car.
Sí.
Bueno, doncs ja ho sabeu, aquest primer hotel del 1825 encara existeix, doncs, a la illa de Hawaii. Per altra banda, avui hagués fet anys un actor americà que va néixer el 1921 i que es deia Chuck Connors.
Em sona aquesta cara, eh?
Sí, home, ha fet moltes pel·lícules, moltes de l'oeste, a més, i aquest paio, a banda de dedicar-se al cinema, era jugador professional de bàsquet, home, perquè és més alt que un Sant Pau.
Que feia vora 2 metres, eh?
I de béisbol.
També.
També. Ara, principalment molt conegut a l'època pel seu paper de protagonista en un western, en una sèrie, que a la dècada dels 50 doncs es va retransmetre. Doncs
ho vas veure, tu?
Jo vaig veure, sí, encara l'Ombre del Rifle.
Ah, molt bé.
Era ben jovenet,
molt
petitet. Però sí. Bé, a banda de Chuck Connors, també hagués fet anys un molt bon actor, és suec. Va néixer el 1929 i va ser nominat a l'Oscar en diverses ocasions, concretament una per Pele el Conquistador i una altra per Tan Fuerte, Tan Cerca. Estem parlant de Max von Sydow.
Que era el capellà de l'Exorcista.
Que era el capellà de l'Exorcista, sí, senyora.
I avui també fa anys...
Aquest sí, aquest els fa. Stephen Seagal. Sí, Stephen Seagal, cinturó negre...
Riu tant, eh?
Sí, cinturó negre, sèptimo dan, de l'art del Aikido.
Aikido, sí.
I a més va ser el primer occidental a la història en fundar, en aquest cas, obrir i dirigir la pròpia escola o dojo al Japó.
D'Aikido.
Exacte, sí. Exacte. Ara... Qui dirigeix l'escola és la seva dona, perquè ell ja no està per aquestes, aquestes coses, ja, perquè ja té una edat, evidentment. I, a més, bueno, ara s'entreté, perquè també li ha agradat sempre molt tocar la guitarra i el crostó als seus enemics. També. Ara, fi estilista, eh? Molt fi, molt més que el Chuck Norris i el Van Damme i tota aquesta colla, que també déu-n'hi-do, però el Stephen Seagal és molt fi.
El Van Damme és més maco que el Stephen Seagal, pel meu parer, eh?
Sí. Bueno, també avui hagués fet anys, el recordem amb molt de carinyo, a l'amic Álvaro de Luna.
El Algarrobo.
El Algarrobo.
A Curro Jiménez.
Ah, sí.
Una sèrie de la qual ningú se n'oblida... Home, si ho dius gent jove dirà, perdó?
Perdó, perdoni. Però... Escolta, no fa pas gaire a la
Encara
segona...
Encara la feien, però no s'ho miren.
No, no, però ho feien fa res, eh? A la segona de Televisió Espanyola estaven fotent el Curro Jiménez.
Del 76 al 78. Dic això perquè tampoc va durar massa, eh?
No, dos anys.
Recordem que era com una mena de Robin Hood.
Sí.
Amb una Espanya ocupada per les tropes napoleòniques, eh?
Sí, exacte.
El Curro Jiménez, que tampoc ja no hi és. El Curro Jiménez ja fa anys també que ens va deixar.
Sí, ostres.
Pepe Sancho.
Què diria del que li està passant al seu...
Net, no ni idea.
Per cert, a l'Algarrobo, sí. A banda de moltes pel·lícules i tal, sí que l'hem de recordar, bueno, almenys els que tenim ja una certa edat, perquè també va estar a la sèrie aquella, La Barraca.
Ah, sí.
Del Blasco Ibáñez, del Vicente Blasco Ibáñez, La Barraca. I una sèrie molt maca, també, aquesta.
Sí, La Barraca, sí, maca.
Canyes i Barro, també.
També. Ui, mare, com estem avui.
Sí. Bueno, també felicitarem avui a Lara Aragón. Havia una vez...
Sí, perquè és pallassa. És pallassa.
I tant.
I ve d'una família de pallassos, concretament Los Payasos de la Tele.
Sí, sí, i tant. Una nissaga d'aquelles importants, eh?
Filla del Gavi, diguéssim, del...
No del Barça, eh?
De l'educat, del que tocava el saxo,
no? Sí, que no ets aquí...
Exacte.
I tocava el saxo, exacte.
I per tant, doncs, neboda de Fofó i Miliqui i cosina germana de l'Emilio Aragón.
Exacte.
I del Fofito, també.
I del Fofito.
Clar, clar.
Del Fofito.
Sí, sí.
Bueno, acabarem felicitant, perquè avui fa anys, la Sílvia Abril.
Buenas noches, S.G.
Sí. Sí. Bueno, yo no sé nada del punto G. Soy... ¡Qué caro que tengo! Soy la niña de Shrek.
Actriu i humorista, va començar estudiant dret, però ho va deixar córrer i se'n va anar a l'Institut del Teatre a Barcelona.
Sí.
Es va integrar al grup de teatre Els Comedians i... Van estar munt d'anys junts amb el... És la dona de l'Andreu Bonafuente, eh?
Sí, senyora.
I es van casar el 2017. Els va casar l'Ada Colau, ves quines coses.
Sí.
I tenen una filla que es diu Joana.
Exacte, exacte.
Sí.
Doncs felicitats a la Sílvia Abril, que fa 54 anys. O sigui que una molt bona edat. Bé, pel que fa a la gent que ens deixava el 1954, Augusto Lumière.
Amb ell i el seu germà també, eh? Els hi devem...
Home.
Al cinema.
Sí, senyora.
Al cinema.
Sí, sí. I ara us explicarem també una història d'un personatge que va néixer... Perdó, que va morir el 1962 i que es deia Stuart Sutcliffe.
Tocava el baix.
Sí.
Estava als Beatles.
Estava als Beatles.
A més, era pintor, poeta. Era escocès. Al costat de Pete Best... que els únics membres fundadors no originaris de Liverpool van fer Beatles, era amic intimíssim de John Lennon i per aquest motiu doncs, va entrar a The Beatles l'any 1959. De fet, a Sutcliffe i a John Lennon se'ls assenyala com els creadors del nom Beatles, que vol dir escarbats.
Exacte. Lucy in the sky with diamonds.
Ah, això mateix.
Bona. Doncs sí, Stuart Sutcliffe. I també un altre nom que no els hi sonarà a lo millor, però sí que val la pena recordar, moria el 1969, Harley Earl.
Qui era aquest senyor?
Doncs aquest senyor era enginyer i dissenyador industrial americà, conegut per la seva trajectòria al món del disseny de models de cotxe de la General Motors.
Mira.
Allà hi va treballar fins al 1927, o millor dit, del 1927 al 1959. I aquest senyor és el creador de la imatge elegant de la gamma Lasalle, I és considerat el pare del famós Chevrolet Corvette, que aquí en tingués un. Doncs aquest era aquest senyor, Harley Earl. També ens deixava el 76 un molt bon actor, Venancio Muro.
Ah, sí.
I també acabarem recordant que el 2003 ens deixava un humorista sensacional, un home doncs, que treballava a la Codorniz, a la revista Triunfo, i el 1972 deixava la Codorniz per fundar aquella revista humorística Hermano Lobo. Va fer de tot i estem parlant del gran Txumi Txúmez.
Sí, senyor. 2:45 gairebé. Anem a repassar la premsa. Després, totes aquestes notícies ens les amplia la nostra companya,
home,
la Iman, que per això doncs, està allà treballant com una loca.
Exacte.
Anem amb l'altaveu. Un informe situa l'increment de preus dels lloguers en el 3,43% durant el primer trimestre del 25. Mm-hmm. Després d'un augment del 17% en l'últim estudi elaborat per Pisos.ad a finals del 2024, ara s'indica que el mercat ha moderat el creixement i exposa que l'import mitjà per arrendar, mitjà,
sí,
2.832 passa a 2.929 euros. D'aquí un res hi ha 3.000 euros. Vull dir, trobar un pis a 2.500, amb perdó de l'expressió perquè no és catalana, serà un xollo.
Exacte.
També es pot avisar que el tancament no serà la solució per problemàtiques com la de l'habitatge. Això ho ha dit el cap de govern durant la seva intervenció al Forbes Andorra Economic Summit, que ha defensat la necessitat d'apostar per un creixement sostenible de l'economia i un equilibri entre els interessos nacionals i la necessitat d'obrir-se a l'exterior. I també el canvi a la llei de nacionalitat serà retroactiu, es podrà computar el temps de residència premi.
Molt bé. Diari d'Andorra, el PS, que veu falta de valentia política per legalitzar el tema de l'avortament. Atenció, perquè els banders han detectat al nord del país les petjades d'un os bru.
Ah.
Sí, sí, sí. I veiem aquí la fotografia...
De les petjades.
De les petjades, justament comparant-la amb el que seria la mà, m'imagino, d'un bander, i la petjada de l'os.
I què tal?
I la petjada de l'os és bastant, bastant, bastant gran, eh? Una mà d'aquest... Vull dir, una pota...
Una petjada, sí, home, sí,
sí,
clar.
Bastant considerable, eh? Bé, també 150 mestres de religió perden 20.000 euros de la reserva d'un viatge.
Sí. Sí,
els professors eren d'Andorra i també són, vaja, d'Andorra i de l'Alt Urgell. I estan afectats per la fallida d'una agència de viatges, en aquest cas, d'Escaldes.
Sí, sí.
Van avançar els diners per anar a Roma, un desplaçament que van poder, que van acabar realitzant, i la batllia doncs, ha decretat la cessació de pagaments de l'empresa, no? Aquelles coses que... Ja, ja ha passat altres vegades, que agències de viatges han deixat amb el cul en l'aire els clients, que
tenien... Es va morir l'amo d'aquesta agència.
Aquest, sí. Bueno, després també tenim que projecte per captar talent jove dins de les noves tecnologies i també va haver una incidència informàtica a Sant Julià.
Ah, caram.
Sí, sí, és una incidència informàtica, però que afortunadament no compromet les dades, diguem-ne, sensibles, no? Va haver un error en el sistema de comunicació i, bueno, tot el... Bueno, el que sempre passa quan hi ha un problema d'aquestes característiques, doncs va haver una mica d'enrenou en el primer moment, però finalment la cosa
es va poder
arreglar. No?
Molt bé.
I què més? Sí, que en banc se situa en sisè lloc a Espanya,
mira,
en la gestió patrimonial.
Molt bé.
I bueno, això seria el més destacat del diari d'Andorra.
Anem amb el Digitalant. Els 20 anys de residència per obtenir la nacionalitat ja no hauran de ser consecutius.
No, això ho dèiem ahir també.
Sí. Sí, sí, la caiguda en el preu dels carburants durant el primer trimestre de l'any també que augmenten un 4,7% les importacions durant el primer trimestre. Mm-hmm. I ja ho deixaríem. També, Andorra no pot recaptar 3,3 milions d'euros en multes a espanyols perquè han marxat sense pagar. Això hi es trobarà alguna solució.
Suposo.
Ja ho veuràs, sí. I tant.
Bueno, doncs mira, sí, acabarem amb el Bon Dia, que per cert, li fan una entrevista a mossèn Ramon Rossell.
Ah, sí, el d'Aina.
El mossèn de Canillo.
El mossèn de Canillo.
Mossèn Ramon de Canillo.
I tant.
Precisament parlant d'Aina, diu aquí que no són aquestes parets, sinó els infants i els joves. És la meva església. Mm-hmm. Per altra banda, també en fotografia inclosa, veiem aquí que hi ha dues noves magistrades al Tribunal Superior. I Rossell, sense embuts, dos punts, la normativa de justícia ens fa anar malament. També que el govern estableix 18 mesos de termini per acreditar la inversió estrangera, que Marsol vol que el CIM digital a la Vall Central que arrenqui després de Pasqua, els banders, el que dèiem, que
sí,
detecten aquest los bru, i que en banc, felicitats, tanca el 2024 amb 46 milions de benefici, un 15% més que el 2023. Mira, hem reduït tot. Felicitats.
Molt bé.
Molt bé, molt bé. Estupendo. Bueno, doncs, apa, anem a Publi?
Anem a Publi?
Vinga, som-hi.
Som-hi.
No, això no és públic.
No, no, això
no.
Una altra història.
Això...
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Andorra 2000 Carrefour estalvia amb els nostres frescos. Avui tota la carnisseria al 15% de descompte. Gaudeix de la millor carn del mercat al millor preu. I a més aprofita el 70% de descompte en la segona unitat de més de 500 productes. Com els macarrons o espaguetis gallo de 400 grams, la segona unitat per només 30 cèntims. I la llauna de cervesa Heineken de 33 centilitres, la segona unitat per només 20 cèntims. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Com ja ho heu anat escoltant aquests dies, tenim una nova entrevista amb la Universitat Carlemany. Avui la fem amb la doctora Elena Prieto, que ens visita de nou.
Sí.
I així que benvinguts i benvingudes. Ella és la rectora de la Universitat Carlemany i avui parlarem de la qualitat a l'ensenyament superior i del paper de la universitat en la recerca. Benvinguda, Elena. Què tal? Com estàs?
Hola, molt bon dia, Candela, moltes gràcies per convidar-me un altre cop.
Bon dia, Elena, també.
Avui la conversa ens ajudarà a entendre com es pot garantir una formació de qualitat i alhora impulsar la transferència del coneixement des d'una universitat que és 100% online. Així que anem a parlar, Elena, perquè la qualitat és un dels grans reptes de qualsevol universitat. Com s'encara des de la universitat? Per què és important arribar-hi, però també mantenir-s'hi, Elena?
Mira, justament aquest és un dels grans reptes, no? No només arribar-hi a la qualitat, sinó també mantenir-s'hi. És important, és molt important treballar per aquesta mirada contínua. Bueno, sabem que està sent un tema de debat en qualsevol fòrum, en ràdio, en premsa, aquí a Estats Veïns, per tant, sí que és molt, molt important. Al final, la qualitat és la base de l'educació. Entenem que no només a l'ensenyament superior, sinó que en qualsevol etapa educativa, no? A més, concretament, a les universitats, doncs, som aquesta missió, no?, de ascensor social, per tant, si cau aquesta qualitat, doncs, cauria també la missió aquesta. Nosaltres com ho fem des de la universitat? Doncs, comptem amb un sistema intern de garantia de qualitat, que això ho tenen totes les universitats, no? En principi, és part de totes les universitats, i aquest seria com el recull on estan tots els òrgans, els instruments, enquestes, tots els plans d'acció que treballem, i ens serveix a nosaltres com a brúixola per saber com estem, en quin punt som i com en quin punt hem de posar focus per anar millorant, no? anar avançant.
Mm-hmm. Aquí, Helena, sí que s'hauria de preguntar, perquè crec que és important, el paper que juguen els estudiants, o l'estudiant en aquest cas, no? Perquè, clar, amb tots aquests processos, l'estudiant està immers en tot això, ho entén?
Sí, sí, certament sí. A més, és que és clau. O sigui, l'estudiant al final aporta una perspectiva que altres agents no poden aportar, i a més d'això és una demanda que també, des de l'Espai Europeu d'Educació Superior, agències de qualitat europees, ho demanen molt. Per exemple, a universitats, no? Sovint el format que tenim més entès és la típica enquesta que acaba contestant un estudiant un cop acaba una assignatura, no? Uh-huh. Aquest és un format que tindríem. Un altre instrument o un altre espai on pot participar aquest estudiant és amb els plans d'actualització de programes o fins i tot en la creació de nou portfolio, en la creació de nous programes. Aquí sí que veiem també que incloure la veu de l'estudiant és molt important i certament ens aporta perspectives que és això, cap altra persona o cap altra gent de la comunitat ho podria aportar.
I és que els temps també van canviant, i potser fins i tot massa ràpid, però cada cop la cosa va així, ràpid, ràpid. Com assegureu que la qualitat en l'ensenyament superior evoluciona i s'adapta als nous paradigmes, Helena?
Sí, és molt ràpid, com canvia, i a més és que és quasi de vertigen, perquè certament,
doncs sí.
O sigui, és que és molt ràpid tot, és aquest punt de quedar-te desfasat o quedar-te obsolet en molt poc tram de temps, cada cop amb més curts, no?, són aquests trams de temps. El punt aquí és, sobretot, intentar sempre estar al dia actualitzant programes, sobretot, en aquest sentit, doncs, això, no?, hi ha comissions. Nosaltres com ho fem, per exemple? Doncs tenim un programa, ara fa 3-4 anys, doncs, cada dos anys, en principi dos o tres anys, estem fent com una ronda d'actualització de programes en el que convidem experts en una comissió, experts tant en la recerca, que són recercaires, com també en el sector professional, no? Experts que tenen 5, 10, 15 anys d'experiència i que ens poden donar aquests inputs, aquestes noves informacions o noves tendències que està passant als sectors. I així també els anem actualitzant, perquè certament és que va tot tan ràpid que quedaríem obsolets en no res. En això també estem treballant molt, en el sentit de no només busquem que l'alumne, per exemple, tregui bones notes, no? Sinó que estem posant molt focus en que els programes estiguin actualitzats i que tot el que aprenguin amb nosaltres, per exemple, doncs estigui com molt al dia i que els serveixi des del minut 1.
I tant.
Escolta una cosa, els alumnes ho entenen, això? És a dir, aquesta rapidesa i aquests canvis constants, ho entenen o t'ho diré d'una altra manera o t'ho preguntaré d'una altra manera? Mm. És bo per l'alumne, això?
Mira, jo crec que el focus no és tant si és bo o no és bo, sinó que és el que hi ha. Vull dir, hi ha un punt en el que no ens queda un altre que adaptar-nos, saber adaptar-nos al canvi i també ser agents de canvi, fins i tot, que és aquí el focus on també hem de formar els nostres estudiants perquè sàpiguin com ser palanques d'acció, no? Com agents transformadors, perquè certament no hi ha massa ritme, o sigui, ningú escapem d'aquest ritme, no?
Ja.
Sí.
Parlem ara de recerca, Helena, perquè quin paper juga, doncs, la recerca dins del vostre projecte universitari?
Mira, en temes de recerca, la universitat, per definició, ha de tenir una àrea estratègica de recerca, per tant, és clau, o sigui, en qualsevol universitat, no? No s'entén una universitat sense tot aquest món de recerca. Nosaltres és cert que som una universitat jove, que això no se li escapa a ningú. Ara tots encarem el cinquè any, per tant, tenim aquests 5 anys de vida i els tempos de la recerca no sempre són els mateixos que els dels programes. Per exemple, tu, si treus un nou bachelor, doncs saps que vas curs per any i has de desplegar 3 anys, no? Però els tempos de la recerca, doncs, a vegades requereixen altres moments, altres processos. Però tot i això, tot i aquests 5 anyets que tenim, certament hem fet uns primers passos, vam desplegar un primer pla llavor que ens ha funcionat molt bé i al final el que estem treballant és en això, no? En fer més publicacions científiques que estiguin indexades, en treballar en xarxes internacionals, que també són, ja estem en actiu amb altres xarxes que són prou interessants, com per exemple CITEC a l'Espai Iberoamericà. Uh-huh. Així que anem com treballant, anem com avançant i ara per més. Ara continua treballant en aquest punt, si tant.
En quins àmbits esteu diguem-ne, impulsant els projectes? Quina recerca feu amb tot això?
Ara estem organitzats en tres àrees. Tenim una primera àrea més treballada, com més avançada, que és àrees d'energia i sostenibilitat, i aquí sí que és on tenim la major producció científica feta, per exemple, o en els congressos hem participat. Després hi ha dues àrees que de fet, enguany estem tractant d'impulsar, en què estem com intentant ja consolidar amb tota la política de grups de recerca i tot, que és una d'elles, la d'organització sostenible, i una tercera àrea que estaria més relacionada amb el món més tecnològic, no? Més tècnic. Estaria això més alineat, per exemple, amb informàtica, amb els batxillers que tenim, doncs amb informàtica, amb ciència de dades, amb matemàtiques. Per tant, sí, estem treballant en aquestes tres àrees.
Molt bé. Imaginem que algú vol participar en recerca a la vostra universitat. Com ho pot fer?
Mira, que vinguin i que ens contactin com bonament puguin, però per telèfon ens poden trucar aquí directament a la nostra seu. Per correu també, a xarxes socials, LinkedIn, també ens poden contactar. A la web tenen el formulari que també poden accedir-hi, perquè la veritat és que trobar recercaires, o sigui, és difícil, o poder trobar l'encaix a vegades és més complicat del que pensem, no? Mm-hmm. El director de recerca de la nostra, que de la Universitat Carlemany, el doctor Rodrigo Ramírez, sempre diu que, bueno, sempre va convidant a tothom dient que se passen al lado oscuro, no? Així que nosaltres, mira, encantats, tothom que estigui interessat, que es posin contacte amb nosaltres i mirarem de trobar l'encaix i de sumar-nos, clar que sí.
Molt bé. Escolta, ja per acabar, perquè m'imagino que també deus tenir molta feina, quins són els grans grups que us marqueu per un futur, per aquest futur
els objectius,
de els objectius
sí.
de la recerca i qualitat, evidentment?
Mira, en qualitat, per exemple, ara estem treballant així més a curt termini, estem ja a punt de desplegar tota la part de representació estudiantil, amb tot el que suposa, de delegats, vots, bueno, votacions, defensor de l'estudiant. Per tant, estem molt contents que aquesta fita de 2025 sigui tot el desplegament de la representació estudiantil, ja com estandarditzada i procedimentada. A nivell global de qualitat, jo crec que sempre és una màxim, no? Més enllà de projectes estratègics així més concrets, jo crec que sempre és anar a màxims i no quedar-nos en mínims, no? Sempre anar millorant, que això també ens fa dormir més tranquils, la veritat.
Molt bé.
Una vegada més, doncs, hem parlat amb la doctora Elena Prieto, que és la rectora de la Universitat Carlemany. Elena, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta mirada compromesa. I fins la propera, que suposo que n'hi haurà més, encara. Gràcies.
Esperem que n'hi hagi més. Moltes gràcies, Candela i Ric.
Gràcies, Elena. Bona.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi, Ric i Romero.
Doncs una vegada més han estat amb nosaltres la gent de la Universitat Carlemany, que ja sabeu que està a Sant Julià de Lòria, Bé, 5:45 gairebé d'una.
Sí.
Parlàvem d'un nou damnificat a la batalla legal de Juan Carlos I.
Sí, de l'emèrit.
Sí.
De l'emèrit, el...
El Revilla, la Corina, i ara un advocat.
Sí.
Suís.
Sí, sí, sí. La veritat és que és el seu extresorer, que es diu Dante Canonica. I aquest home, doncs, sí. L'emèrit, bueno, té la sensació, doncs, que li ha aixecat la camisa i li ha baixat els pantalons, que l'han enganyat com un xino. Que ja els xinos tampoc els enganyes.
No, mira.
Doncs bé...
Que s'han posicionat a favor d'Espanya amb això dels aranzels,
Ja. Yeah. Ja.
Com que hi va anar el d'allò...
Bueno, sí, no sé si ha tornat, estava
el
Pedro Sánchez.
Home, és un viatge llarg, també,
És un viatge llarg, és un viatge llarg. Bueno, doncs el rei a l'emèrit, bueno, l'ex-rei a l'emèrit, el culpa d'haver-se quedat ni més ni menys que 65 Mare milions d'euros d'Aràbia Saudí. O sigui, aquí suma i sigue. A veure qui serà el proper o la propera, Perquè
exacte,
es veu que
ha
començat una mena de bogeria... suposo que el bufet d'advocats i de tota la gent que envolta a l'emèrit. I després també una altra cosa,
sí.
I és que ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni el Mark Zuckerberg, no,
Ara els hi direm qui és l'home, el multimilionari que s'està forrant gràcies als arancels de Donald Arancel Trump.
Un senyor que és molt gran ja, que té 94 anys.
Exacte, exacte.
Que en faran 95 ja enguany.
Sí, es veu que aquesta crisi no li està afectant gens ni mica, al contrari.
Al contrari, al contrari.
Ell diu, tu, que duri, que duri.
Parlem de Warren Buffett, que és el CEO de Berkshire Hathaway. El motiu no és altre que l'augment de les seves accions durant el darrer mes. Concretament, aquestes accions van pujar un 3%, col·locant-se d'aquesta manera en el sisè lloc a nivell mundial entre les grans, grans, grans fortunes. Què ha guanyat aquest senyor? Doncs mireu, han passat aquest 2025 a ser de 155.000 milions de dòlars.
Una bestiesa. Una bestiesa.
Després d'haver augmentat en aquest primer trimestre en 12.000 milions de dòlars. Això, a la vegada, suposa una gran notícia per Buffett, ja que és l'únic dels que ocupen el top 10 de les grans fortunes que sí tenen un saldo positiu al seu compte.
És espectacular.
Què us sembla?
I també una altra cosa, i és que a l'amic Alberto Chicote doncs, està passant per un mal moment i està vivint una autèntica pesadilla en la cocina.
Mai millor dit.
I mai millor dit perquè està i ha estat obligat a tancar un dels seus restaurants més icònics de Madrid.
Estem parlant de Puerta Sol. No Puerta del Sol, eh? Puerta Sol. I on està? Puerta del Sol.
Clar,
eh?
Clar.
Sí, sí. 9 anys de treball hi havia dedicat el madrileny Chicote en aquest establiment, una ubicació immillorable a la 5a plaça del Corte Inglés, més concretament a Edificio de Portes. El Puerta Sol era molt famós tant per la seva saborosa carta com pel seu skyline.
Clar, veies Madrid. Ah,
això, un espai en el que els clients podien gaudir d'unes vistes meravelloses de la capital de l'estat espanyol. Quan ha tancat? Doncs el passat 5 d'abril, el dissabte 5 d'abril, va enviar un comunicat al mateix restaurant que deia «Gracias por estos 9 años». Nuestro restaurante cierra sus puertas debido a las obras de acondicionamiento del edificio que hacen incompatible seguir con nuestra actividad. Nos despedimos con la satisfacción de haber compartido con vosotros momentos inolvidables. La fi de Puerta Sol afecta, a més, a banda del Chicote, a la gent que hi treballava.
Que déu-n'hi-do.
Que hi havia unes 23 persones.
Ni més ni menys, eh?
Si més no, la seva intenció és molt clara. Obrir un nou restaurant. A millor que Andorra.
Bueno, mira, tant
mira,
de bo. Tant de bo.
Escolta.
Bé, i després ja acabarem parlant de Kiko Matamoros.
Sí, perquè Kiko Matamoros, sí. Està fumut.
Sí, ingressat d'urgència. La seva dona, Marta López Álamo, ho va donar a l'última hora del seu estat de salut, És el col·laborador de la família de la tele que es troba hospitalitzat després d'haver tingut, haver de ser intervingut quirúrgicament. Té 68 anys i sí, està ingressat en un hospital de Madrid amb uns problemes de salut. Les alarmes van començar a sonar el passat dimarts 8 d'abril, quan el col·laborador de la televisió va causar baixa durant la presentació que s'estava fent de la família de la tele, que començarà també en breu a la primera de televisió espanyola.
Sí.
Bé, ell estava allà fent-se fotografies a la suposada catifa vermella i de cop i volta va desaparèixer i tothom es pensava que se n'anava a veure el partit del Real Madrid.
Sí, perquè és un gran seguidor del Real Madrid.
Potser hi va anar i es va fotre malalt.
No ho sé.
Vés a saber,
no
vés a saber. Potser hi va anar i es va fotre malalt i per això...
Sí,
perquè
van perdre.
Sí, clar, van perdre.
A la Champions.
De mala... Bueno, però no jugaven a Madrid, jugaven a Londres. El que passa és que, imagino que quan van pensar que ja no hi eres perquè sabies que escaquejat per anar a veure'l per la tele, evidentment. I no, que va, ni de bon tros,
Doncs sí. Esperem que tingui una ràpida recuperació. No ha hagut de ser operat, no sabem de què.
No s'han donat
No
més.
S'han donat detalls, eh?
No.
Que, a veure, esperem que vagi bé.
Que es recuperi,
i
home,
que es recuperi tant. Molt aviat.
Faltaria més.
El senyor Matamoros. Una mica de reggae?
Sí, per acabar Bob Marley. Avui. Sí, perquè recordarem precisament una qüestió que va passar doncs, un dia com avui, i és que va ser l'últim concert de Bob Marley, que, a més, va patir una, com un desmai mentre estava fent aquest concert.
Sí.
I això el va obligar a retirar-se i un any després es moria d'un tumor cerebral.
Exacte. Doncs amb aquesta icònica Is This Love marxem fins al vespre. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu. Yeah.